Ràdio Vilafant, les veus del matí, i amb la darrera secció d'aquest 19 de setembre anirem camí de la una del migdia i la sintonia és la clàssica que identifica el nostre col·laborador que una temporada més repeteix curs del bon sentit, eh?
Albert Alemany, bon dia.
Bon dia.
Des de Bantiam, sí. Que ja vam aparcar el Terego, és que costa, després de tants anys.
Sí, de més.
Perquè portaves, bueno, portes molts anys col·laborant, Albert.
Sí, sí, sí. Ostres, no ho sé, poder 6 o 7 segurs.
Imagina't.
Perquè clar, abans del Covid segur, ja del Covid, ara ja n'han passat 4,
és
no?
És veritat, eh?
Però tant... tornem al setembre i ja fa un temps que teniu el cartell ja actualitzat,
sí,
i ara doncs es veu allà...
A Vilafant.
Cross, a Vilafant, per això ho dic, que passem per davant quan venim a l'emissora i es veu clarament des de la carretera allà a Bantiam, els professionals doncs, que els teniu a l'abast. Fàcil aparcament.
Superfàcil.
És que ho teniu molt bé tot plegat.
A punt de carretera, eh?
Exacte.
Albert, per fer una mica de promo, què és a Bantiam?
Vale, mira, ara això és l'elevator pitch.
No, l'elevator pitch.
És molt fàcil, no? En el fons, mira, i així aprofito i explico una cosa. Normalment, quan te demanen què fas o què et dediques,
sí.
Clar, primer és de dir a quin problema soluciones, no? I després, com el soluciones i el per què tu el soluciones diferent que els altres.
Aha.
Aquest seria l'objectiu. Vale? Aviam si me'n surto una mica el d'allò. Nosaltres el que fem és... quan hi ha empreses que tenen el problema que necessiten una solució pel magatzem, per la gestió, no? I necessiten la part comercial, doncs, una web, una botiga online, que tenen, doncs, que volen arribar a més gent, que troben, bueno, doncs, que volen ser a nivell digital, estar més digitalitzats, doncs nosaltres el que fem és els ajudem en aquest procés. Després desenvolupem tant amb web, amb app, o sigui, ara amb totes les plataformes, i a partir d'aquí el que intentem és normalment ja no només digitalitzar, sinó optimitzar tots els processos interns, per tant de que, bueno, siguin més eficients i per tant el seu cost de producció sigui més baix. Aquest seria l'objectiu, no? I nosaltres el que fem és intentem personalitzar molt cada projecte fent-ho d'una manera que és que no en assignem una persona sempre responsable d'aquell projecte perquè ajudi a l'empresa en tot aquest procés. I bé, intervenen diferents professionals, des de dissenyadors, desenvolupador de web, desenvolupador d'app, no? d'iOS, Android, però sempre tens tu sempre la mateixa persona de referència. I aquest és una mica l'objectiu i la manera d'acompanyar-los.
Sí, perquè tot evoluciona de manera tan ràpida que moltes vegades no hi som a temps, no? I tenir una empresa de confiança, sí, amb qui dipositar doncs, la nostra empresa o el negoci o el que faci falta, jo crec que també t'atreus com un gran pes de sobre, no? De saber que tens una seguretat. No?
Sí, mira, fa poc parlàvem amb una empresa bastant gran d'aquí que jo els deia... A vegades és important tenir allò, la meitat a dins de l'empresa i la meitat a fora, perquè a vegades passa que el de dins pot ser que plegui, marxi d'allò i després no saps on estan les coses i
és
per
veritat.
Tant amb el de fora doncs t'apoies i al revés, el de dins ha de saber també què se li passa a fora, no? A l'empresa externa o que ajuda per poder, doncs, que si en un moment determinat no funciona, poder-la canviar. Per tant, ha de ser, no hi ha d'haver cap persona imprescindible, no? I nosaltres intentem fer això amb els serveis, o sigui, amb els serveis de les empreses, mirar-ho de treballar de manera que siguem un mixte, no? Que els podem ajudar amb tot, però que sempre no depenguin només de nosaltres, no? I intentes així fer aquesta part que també se'n donen compte a vegades quan hi ha algun fregat que a vegades dius, ostres, no, perquè la trucada era, tu Albert, saps contestar això? I dius, ostres, això ho portava vosaltres.
Clar, per això diem que moltes vegades és millor prevenir, no esperar que pugui passar qualsevol cosa, sinó fer una previsió i una prevenció també, no?
Ah, exacte. A nivell de gestió són aquestes... És que la part tecnològica és curiós perquè en els anys ha anat sent cada vegada més important amb tot el tipus d'organització, sigui públic o privat. O sigui, la part digital cada vegada té més pes, tots els departaments de l'empresa acaben necessitant aquesta part i és aquella que no es nota si funciona tot bé, però el dia que no funciona és quan després...
Hi ha un dalt de baix.
Exacte, no? Això és el mateix, no? El mòbil va molt bé,
exacte,
i de cop i volta un dia, doncs...
Pel que sigui, no funciona,
Instagram
no arrenca.
Instagram cau, no?
Sí, o no t'arrenca el mòbil, no?
Exacte.
Dius, què passa? S'ha quedat la pantalla negra i...
i de vegades quan ja hi ets, no? Doncs aquest procés de, doncs és allà on a vegades doncs, necessites també que el proveïdor es pugui estar allà i te pugui fer doncs, la part aquesta. Que de fet, nosaltres tenim una part que nosaltres en diguem el Departament d'Incidències, que és justament pensat per les trucades aquestes de, que
cada SOS, dia hi ha,
exacte, coses de dir, ostres, i per què? Perquè tenim una part d'equip que treballa més en projectes, amb dates d'entrega, i que aquell no se'l pot molestar, per entendre's, i després tenim l'altre equip, que és el d'incidències, que és, bueno, el que hi hagi al dia, no? I cada dia és un món diferent allà dins, no? I és també la gràcia, o sigui, aquell departament, doncs, bueno, la seva gràcia és això, que no saben què faran demà, no? I és sorpresa. I cada dia et va canviant i t'acabes trobant coses molt curioses, a vegades, de dir, ostres...
Un dia ens ho podries explicar,
sí,
eh?
Sí, perquè... Sí, perquè neu-n'hi-do, amb d'allò. I aquí a vegades també passa aquelles coses, dius, ostres, tu no has pensat mai que un usuari pugui fer allò d'aquella manera, no? I resulta que hi ha algú que et surt i t'ho fa d'una manera que dius, com hi has arribat aquí, no? I això sol passar moltes vegades, no? Que és aquesta part, bueno, rara o estranya o d'allò. I per això és, bueno, doncs, bueno, d'anècdotes n'hi haurien.
Estem parlant d'un equip de quantes persones actualment, Albert? Perquè ara, en són unes quantes.
Sí, ara per ser exacte seríem 37.
Ostres!
El d'allò, sí, perquè tenim l'oficina d'aquí a Vilafant i també tenim l'oficina de Salt. Uh-huh. Vale? Nosaltres tenim l'oficina de Salt, que està al costat de l'autopista i a l'espai gironès, per situar-nos,
sí?
I que és el carrer Pla de Salt, que és el de darrere de l'espai gironès. És que, clar, si dius el carrer sense dir una referència és complicat. I aquí a Vilafant, el carrer Sant Maurici, que és el de la carretera d'Olot.
Exacte.
Perquè és més
el que
fàcil
va de Vilafant explicar. A Figueres, o Figueres-Vilafant.
Oh, exacte. Mm-hmm. Aquest,
abans del pont de l'autopista.
Ah, exacte. Ben bé.
Tot està a l'autopista, eh?
Sí. I per això, doncs, bueno, clar, entre les dues oficines som aquest equip. Ara, diguéssim, normalment sempre ampliem ara perquè comencen els de cicle a fer pràctiques i després doncs, vindran... com fem cada any, doncs, que ens venen gent de pràctiques, doncs, que, bueno, després, si tot va bé, doncs, molts es poden quedar.
Oh, que bé.
No? Aquest és una mica l'objectiu, que nosaltres doncs, sempre cada any agafem gent que està fent cicles.
I ja els formeu, no?, de parts.
Exacte.
Clar, i això és molt interessant, sí. Que s'acostumin a treballar de la manera que ho feu vosaltres.
Exacte. I és una de les parts que, diguéssim, jo crec que és la part d'aquesta, els americans en diuen el win-win, no?, que l'usuari... li funciona, bueno, diguéssim, el becari doncs, va en un lloc on es fa el que ha estudiat, que això a vegades, quan estàs de becari, complicat a vegades on te toca, i al revés també, no? Per nosaltres també és l'oportunitat de poder formar gent, després que ja agafin el nostre sistema i que es puguin acabar quedant.
I tot això que t'has estalviat, no?
Exacte.
Vull dir que no li has de tornar a explicar perquè ja ho ha fet amb les seves pràctiques.
No, ja ho fas amb les pràctiques.
Clar, això és molt interessant.
El problema que tenen ara amb les pràctiques és els models nous que s'han anat modificant. O sigui, ara et faria una crítica al sistema de pràctiques. El sistema de pràctiques, durant molts anys del cicle i de l'FP, estem parlant de l'FP, hi havia un període on bueno, doncs venien, no tenia cost per l'empresa, però al final sí que té un cost per l'empresa. O sigui, la gent diu, no, va gratis. Bueno, no, gratis no, perquè...
Hi ha una seguretat social?
No, hi havia seguretat social. És ara, eh?
Sí, ara sí.
Venia més des del punt de vista de que al final l'empresa ha de posar uns recursos a disposició. Lògic, no? A més, hi haurà gent que... aquest temps que has invertit, doncs, te'l retorna, i és el que deia, que de l'empresa se'l queda, però a vegades és al revés, que allò no funciona, però ha de fer les pràctiques, perquè si no té el títol. Per tant, què fas com a empresa? Doncs, bueno, no passa res, acabi les pràctiques i fins aquí, no? I ja està, i almenys tindrà el títol i ja està, no? Per tant, a vegades va molt bé, a vegades no tan bé, és així, eh? I això seria general. Quan es va afegir el tema de la societat social, amb bonificació del 95%, que les pràctiques tenen una flexibilitat que de vegades quan cotitzes no hi és tant. Què vol dir? Que si tu estàs fent pràctiques però demà tens examen, doncs no vinguis. Però clar, si estàs cotitzant hem de començar a anar per hores. I quines hores cotitzes? Perquè clar, les hores de pràctiques són les hores que has de cotitzar. Si n'has de fer 400, has de 400. Clar, després obliga a fer tot un control i a perdre una part de flexibilitat. Però a més, passa una altra cosa, que és que els centres es troben a vegades... que clar, aquesta gent ha d'anar a fer pràctiques i potser amb empreses, que és molt fàcil articular la part de societat social, però poder anaven amb un autònom que no tenia treballadors i donar d'alta ara amb un és un problema. Perquè clar, no ho té articulat amb la gestoria el número d'allò. De vegades, clar, aquest autònom què fa? Pues no el vull de pràctiques. O a vegades pot passar que aquest estudiant de pràctiques igual no té permís de treball a Espanya. Però clar, però sí, pot anar al cicle. No? Perquè té un permís de residència,
clar, sí, sí.
Té 16 anys, 18, s'apunta a un cicle, que es pot fer, perquè tu no tens treball, però sí que pots estudiar, i fas el cicle. Però després no pots treballar. Has de pensar aquests casos, no? Quan estàs en el sector públic, passa el mateix. Si abans era un conveni, ara és un conveni amb cost, per tant, té un procediment diferent. Hi ha tota una sèrie de coses que quan s'ha de pensar molt bé, quan vols regular això, perquè per tenir més cotitzants, perquè si aquests estudiants de pràctiques, ells hi haguessin guanyat, que vol dir atur, o haguessin tingut, no?, una cotització extra, jo ho entendria. Però en el fons estaven assegurats igualment abans. No els has donat un extra, no? El que acabes de posar és un impost. Ho has encobert en la Seguretat Social, però li has posat un impost. Que a més, el que a vegades quan parles amb els centres et diuen no, però és que clar, ara els hi hem de cobrar via, per exemple, hi ha algunes pràctiques que ho assumeix el centre. Però clar, vol dir que ho ha d'acabar pagant l'estudiant a la matrícula. O sigui, és perquè a vegades una cosa tan tonta com dir, mira, afegeixo això, jo veig que a vegades queda molt bé, però quan després ho baixes, acabes fent impostos. No?
Tota aquesta informació moltes vegades no la sabem.
No, això ho veus en el funcionament quan tu portes temps i vas veient i hi ha unes pràctiques, són les universitàries que funcionen d'una manera, les del cicle funcionen d'una altra, no? Les duals dintre dels cicles hi ha les que s'havien vingut fent fins ara, i després hi ha les duals, que les duals funcionen diferent, i clar, tots aquests models són, a vegades s'han de plantejar molt bé, perquè han de ser un acord, diguéssim, a tres bandes, no? Entre educació, sindicats i empreses, no? I veure aviam quina és la millor manera d'articular-ho i que sigui molt senzill. Per què? Perquè si tu agafes i ho enduricis molt, el sistema de les pràctiques, que en un moment semblava que s'havia d'endurir molt, clar, si les empreses comencessin a no acceptar pràctiques, tens un problema, perquè com es titula aquesta gent? No? Que és el que a vegades parlem amb els del cicle d'aquí Figueres, de dir, bueno, clar, jo és que els haig de col·locar tots, perquè si no tenen el títol, no? I després, clar, és, a vegades inclús, va, sisplau, queda't en un mes. No? I a vegades a un any ens hem quedat algun de mes justament per ajudar, no? De dir, bueno, és igual, digue'm-ho, ja trobarem una taula. No? Aquestes coses, hi ha aquesta responsabilitat, que per nosaltres hi ha una part també de responsabilitat social, no? De dir, bueno, doncs, fem perquè aquesta gent s'ha de titular, i a més, quan més n'aprenguin, millor per tot el sector. Per tant, no és que poder, aquell any, poder no ens el quedarem, però bueno, és igual, si el formem i a més funciona, doncs mira, trobarà feina a un altre lloc. I ja està bé. Però és una part de les pràctiques que jo crec que és de les coses que s'ha d'analitzar bé, perquè es van fent lleis pensada que l'empresa abusa dels becaris. Aquest és la idea a vegades que hi veus a darrere, no? I jo crec que no, que és meitat-meitat, perquè si l'empresa li compliques molt pot passar això, que després dius, bueno, jo te'ls poso, perquè clar, ara de fet la crítica que hi hauria d'haver aquest any en tema d'educació, de formació professional, és que no s'ha pogut col·locar tothom que ha demanat.
Imagina't.
Hi havia 30.000 que van quedar sense places de cicles, no? És, clar, si mires a l'altra banda hauries de dir, bueno, ja, i aquí què fem, no? També hi ha la part, per tant, s'ha de treballar molt més i creiem, i crec com a societat, la part del cicle ha anat guanyant pes, bàsicament perquè sempre tot era tot universitari, tot universitari, ara el cicle comença a tenir el reconeixement, les empreses volem gent de cicle, i clar, aquesta part del cicle sí que és important que hi sigui, no? I que la, diguéssim, la Generalitat o l'Estat, qui li toqui, també ho dimensioni en base, doncs, a les necessitats que hi ha i que els estudiants volen. Si tu te trobes que hi ha estudiants que volen i cada any va pujant, no? Que sembla que és l'actualitat, doncs, bueno, potser s'han de reduir alguns graus universitaris i s'han d'ampliar els cicles.
A nivell
de pressupost, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè també hi ha graus, a vegades, que dius, bueno, quan s'han apuntat en aquest grau, no? I és un d'allò que va sortint cada any, no?
I que cada any és diferent, no? És curiós, perquè un any hi ha molta demanda de X i l'altre dius, ostres, si va anar tan bé l'any passat, aquest any que ha passat, no?
Sí, també és veritat que hi ha una part que va lligat a la natalitat.
També.
Hi va haver un punt de natalitat en uns anys determinats, aquests anys determinats que hi va haver de natalitat, quan van passar a l'institut, els instituts es van haver de dimensionar, no? I ara aquests estan arribant a universitat i cicles, que també els hauries de dimensionar. I en canvi, hauries de començar a retallar les línies d'infantil. Perquè línies d'infantil, cada vegada, és així, el país el tenim com el tenim, eh? A nivell infantil s'ha anat reduint.
Ha anat a la baixa.
Exacte, tu mires baixa el general.
Baixa natalitat.
I clar, si no tenim natalitat de nens de 3 anys, que són els que toquen a infantil 3, no?
Sí.
Doncs, clar, en algun moment haurà de plantejar de dir, bueno, què fem, no?, amb aquestes línies, perquè això irà pujant i arribarà un moment que arribarà a l'institut i un moment que arribarà més amunt, no? És les dimensions, aquí és complicat, eh?, perquè clar, les has de fer una mica en previsió d'anys. Però clar, després passa això, que els cicles, jo quan vaig veure la notícia que havien quedat 30.000 fora de cicles, dius, ostres, és una llàstima, perquè la pregunta és què fa aquesta gent aquell temps? Nada menys estan en una edat que molts, els cicles superiors, són de 18 anys. No? Després, què fan? Van a treballar? Què faran aquest any que han perdut? No? Que era la llàstima. Però bueno, és igual, no? No ens posem a plorar amb això.
No. Avui t'he canviat totalment el tema, eh? Segur que venies amb alguna història, Albert, però també està bé tenir coneixement una miqueta de tot plegat del tema que avui hem tractat o que ha anat sorgint com a empresari i que tu veus en el dia a dia, no? Tens.
Sí, bueno, perquè a mesura que treballes amb equips més grans també tens unes necessitats diferents.
Clar.
És això, eh? O sigui, sí. I les pràctiques, clar, com que nada més ara ho tinc fresc perquè estem ara negociant les persones de pràctiques d'aquest any, no? I que...
Perquè quan les teniu vosaltres? Les...
Normalment, ara, per exemple, la idea és que començaran el dilluns 30. No?
Ja?
Sí, perquè fan el segon curs del cicle i ara és quan comencen pràctiques. A veure, poden començar ara o una mica més tard, però normalment nosaltres preferim que comencin ara perquè després així la majoria de vegades quan els consolidem ja els contractem a mitja jornada a partir del febrer-març, diguéssim que és quan acaben les pràctiques, i després ja es queden a l'estiu, ja a jornada completa. No?
Que bé.
I és una manera que també veiem que, bueno, que és aquesta part, els hi fa molta il·lusió poder ja guanyar diners, no?, mentre estàs acabant el cicle.
Tu diràs.
I, ostres, és una motivació extra. Que, bueno,
és una oportunitat.
Que ens ha funcionat molt bé, eh? I de fet nosaltres tenim quasi de pràctiques, tenim equip, no?, de cada any, que s'ha anat quedant, per això també hem anat creixent, eh? Que a mesura que hem anat tenint més feina i també tens més talent, doncs, bueno, et permet fer aquest creixement.
I no desaprofitar-lo.
Exacte.
Ja que l'has format, no? Dius, bueno, almenys te quedes a casa.
Bueno, exacte. No, i per exemple, tenim gent que viu aquí a Vilafant mateix, i clar, poder venir caminant...
És tot un luxe.
Clar, és aquelles coses que dius, ostres, està bé. Per això deia que la part aquesta, ben treballada, perquè nada menys els cicles, clar, són estudiants de la zona, no?, i els contractes de la zona, que és com un... Jo ho veig, bueno, com fer, és una manera de fer créixer la societat, eh? Perquè al final l'empresa va bé, els treballadors també, no? la zona també en diu bé. Per tant, aquest espiral hauria de ser aplicat a totes les empreses, eh? del territori.
Doncs sí. Mm-hmm.
I és així, i així es creix també l'economia.
Molt bé, Albert Alemany, volies afegir alguna última cosa?
No, jo portava les novetats d'allò.
Ho hauríem de deixar per d'aquí un mes, que en seran unes altres, perquè va tot tan ràpid, com sempre diem.
Sí. Bueno, només el recordatori, que demà surt l'iPhone, eh? O sigui, vosaltres que aneu amb iPhone, si ja ho sabeu.
Ara sí, no?, que podem dir-ho. I precisament avui en parlàvem de que m'ha fet la broma un company que té iPhone i m'ha dit, bueno, però quina és la novetat? I diu, que és nou.
Exacte.
I la càmera és nova. I tal, és nou. No sé, veurem també les novetats. Sempre n'hi ha, sempre ens sorprèn amb alguna cosa. I aquests dies corre per xarxes actualització iOS 18, sí o no?
Sí, bueno, de fet jo el tinc actualitzat, el 18.
El tens actualitzat.
I sí, està bé. Però bueno, és nou.
És nou!
Albert Alemany, en parlem el proper dia tot plegat. Moltíssimes gràcies per venir avui, per acompanyar-nos també aquesta nova temporada, que ja n'hem perdut el compte.
Número, eh?
El
sí,
número,
sí. És igual.
Gràcies, Albert. Des
gràcies
de l'Àmbit de Vilafant, bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.
Els matins de la ràdio són per a tu.